Si la pandèmia, les restriccions, el confinament, si és dur per a tothom, per a vosaltres, Aiden, Adriana, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Per a vosaltres que heu patit problemes de salut mental, encara més.
Doncs, bueno, això depèn de la persona una mica. No tothom ho ha viscut igual. Jo crec que les persones que hem tingut problemes de trastorn mental tenim moltes eines, també. Llavors, bueno, per una banda, potser sí que hi ha gent que li ha afectat més i d'altra gent que ha pogut tenir més eines i ha pogut sortir-ne millor.
Aiden.
Nosaltres tenim, a lo millor, unes eines que unes altres persones que han passat per primer cop per un trastorn mental o s'han sentit aïllades per primer cop no en tenen. Llavors, jo crec que depèn molt de les persones que s'han trobat la situació, com l'han viscut elles.
I els teus problemes, com els vas afrontar? És a dir, quan tu vas tenir problemes quan tenies 12, 13 anys...
En aquest temps jo no tenia eines, jo m'aïllava, no parlava amb ningú i això feia que es fes una bola cada cop més gran, més gran, més gran. I va ser com una parada de la meva vida fins que vaig demanar ajuda als 18 anys, o sigui, imagina't.
T'arribaves a autolesionar?
Sí, sí, sí. Autolesionar-se és una forma de... que no la recomano per res, però és una forma de gestionar les emocions. Quan no tens eines, jo ho feia personalment per passar el dolor emocional a un dolor físic que pots controlar. Quan no tens eines, potser és l'únic que pots fer, però al final el millor que pots fer és el que alivia realment és parlar de la situació amb algú que t'escolti per poder posar paraules al que et passa i poder començar a recuperar-te.
És a dir, que va arribar un punt que per tu era menys dolorós les lesions físiques que et provocaves tu mateix que no pas el problema psicològic.
Sí, era un alivio, que es diu, no? Però és això, o sigui, si jo en comptes d'autolesionar-me hagués parlat, no hagués passat tot aquest temps.
No ho parlaves? Estaves aïllat? No ho sabia ningú?
No, ningú. Ningú
per
ningú.
Què?
Perquè no sabíem què em passava. Jo pensava que era part de la meva personalitat. Llavors no ho deia ningú. I és un tema del que no es parla, no tenia referents, no sabia el que em passava. M'ho portava jo tot endins, tota la càrrega per mi, i fins que no vaig parlar, doncs era una miqueta això.
Quan te n'adones que no era un problema de personalitat teu, que tu no eres així, i et decideixes a demanar ajuda?
Doncs me n'adono quan tinc la idea d'acabar amb la meva vida i una amiga em diu que vaig a urgències corrent i que demani ajuda. I això és el que vaig fer. Vaig demanar ajuda i vaig parlar-ne i em van ingressar a un hospital de dia i vaig veure ja que hi havia gent com jo que també patia, que parlava i que això els ajudava a recuperar-se també. I això és el que vaig començar a parlar i vaig començar a estar millor.
Vas anar a urgències, vas anar a l'hospital?
Sí.
Però va arribar un dia que et envien cap a casa, et donen l'alta?
Sí, o sigui, és que va ser curiós. Has d'anar... com amb unes paraules clau, saps? O sigui, jo vaig anar el primer dia i em van dir... i em van mandar cap a casa, em van medicar i em van dir, bueno, ja estàs calmat, cap a casa. I el dia següent vaig tornar a anar-hi perquè tenia les mateixes idees, volia acabar amb la meva vida i vaig dir, mira, si avui no em fan cas, ja acabo definitivament, perquè significa que no li importo a ningú. O sigui, no li importo ni al sistema sanitari, o sigui, a ningú. I vaig anar i em va dir la meva amiga, que té experiència en el tema, per desgràcia, em va dir, demana l'ingrés voluntari. I vaig anar directament demanant l'ingrés voluntari. I llavors allà em van dir, no estàs per un ingrés, però ja em van fer cas. Em van proposar anar a un hospital de dia.
És a dir, el primer cop que tu vas a l'hospital i els expliques, em vull suïcidar, o he pensat, he tingut idea de suïcidar-me, no et fan cas, t'envien cap a casa i has de tornar?
Sí.
I això li deu estar passant a molta gent.
Sí, li passa a moltíssima gent, o sigui...
Però vols dir que el sistema de salut, els sanitaris potser no són prou conscients del que impliquen aquests problemes de salut mental, com tractar-los?
No sé, jo el que em vaig trobar va ser aquest desemparament.
Potser una mica de condescendència, és a dir, és un adolescent, no sap el que vol...
Sí, totalment, sí.
L'Adriana senteix?
Sí, bueno, jo penso que sí, al final... Crec que no estem preparats per... El sistema sanitari no està preparat per la salut mental, crec jo. O sigui, crec que s'han desenvolupat... Bueno, s'han fet molts estudis i s'ha aplicat, doncs, no sé, molts protocols, han evolucionat molt la manera de tractar les malalties físiques, però les malalties mentals, trastorns mentals...
Són les oblidades.
Crec que sí. La veritat és que des del meu punt de vista, sí. Crec que no estem preparats, la veritat. No, i tampoc estem disposats a escoltar que la gent està malament i entendre què necessiten i no dir, bueno, doncs ja està, no passa res, ja se't passarà. No, crec que ja més enllà i s'ha de fer cas a la mínima que algú diu no estic bé, és... costa molt demanar ajuda. Llavors, si un demana ajuda, sisplau, escoltem-lo, no sé.
Hace días que te observo contado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído? Una mano me ha valido.
Els teus problemes, Adriana, també han començat amb l'adolescència. En el teu cas, un trastorn alimentari.
Uh-huh. Sí. Bueno, cap als 12 anys o així, vaig començar a sentir-me malament, no sabia qui era, volia, bueno, sentir incòmode, em sentia, pues, no sabia qui, estava buscant qui era una mica, no? I vaig trobar la manera d'aconseguir ser feliç imitant una mica el que veia per la tele, no? La idea de una dona alta, prima, guapa, que tenia èxit. Bueno, és un estereotip de bellesa que està molt, molt extès i jo vaig, pues, no sé, volia imitar-ho per ser feliç, volia aconseguir ser feliç.
I que veiem cada vegada amb nenes més petites.
Sí, últimament crec que al 324 l'altre dia va sortir un vídeo que parlaven
nenes d'11 anys,
sí, exacte. Jo als 12 ja vaig començar a tenir símptomes, o sigui que potser aquesta idea ja em venia d'abans, vull dir que està molt normalitzat i crec que és una responsabilitat de tots. Em sembla que això és algo que hem de treballar tots.
De fet, aquest tipus de trastorns, els alimentaris, són els que més estan creixent precisament aquest darrer any de pandèmia. Per què?
Bueno, això jo no ho sé, però crec, des del meu punt de vista, crec que pues, hi ha molts factors. Hi ha factors socials, sobretot. Són trastorns que tenen molta afectació pel factor social. L'ideal de bellesa, com he dit, i sobretot per l'exigència i el no permetre'ns estar malament. Quan un està trist o té problemes, pues, ho ha de poder explicar i no ha de buscar altres maneres com d'alliberar-se, no? És afrontar el problema, parlar-ne i posar-hi solució. No val buscar una alternativa, que és totalment normal i que la gent ho fa perquè no estem preparats per parlar-ne i s'ha de parlar molt més.
L'Eiden s'autolesionava. L'anorèxia, la bulímia, és una forma d'autolesionar-se, també?
Sí, jo crec que sí. Sí, bueno, al final és... no sé com explicar-ho molt bé, però és la sensació de no... Bueno, jo sentia que, almenys des del meu punt de vista, el que jo vaig viure és que sentia que podia controlar-ho. Era l'única cosa que podia controlar, el menjar. I llavors, doncs, volia ser prima, volia menjar menys perquè volia ser prima i volia ser feliç. Llavors, el meu objectiu era ser feliç. Ara, quan ja vaig veure que no menjant no aconseguia ser feliç i seguia en la mateixa espiral d'estar malament, doncs vaig veure que no, alguna cosa no funcionava.
I quan decideixes demanar ajuda, explicar-ho?
Doncs quan ja va arribar un punt que la meva vida no tenia cap mena de sentit. Em sentia molt perduda, no sabia ni què estava fent ja, vull dir, volia menjar i no podia, no volia menjar i havia de menjar, era bastant absurd tot, no tenia cap mena de sentit. I tenia ideacions suïcides també, i res, llavors vaig demanar ajuda perquè era, ja no hi havia cap altra opció, era, bueno, que algú m'ajudi perquè m'he ficat en un merder que no sé sortir-ne.
I qui et va ajudar?
Doncs vaig demanar ajuda en una associació de l'anorexia i bulímia, i allà em van derivar, bueno, allà van contactar amb els meus pares també, perquè era menor d'edat, i allà em van derivar en un centre especial de tractament i bueno, em van ajudar, pues, tota la gent del meu voltant i els professionals que em van atendre.
A tu, Adriana, també et tractaven com un adolescent amb condescendència, van minimitzar el problema quan anaves a l'hospital, al metge?
Bueno, el minimitzava jo, potser, no era tant des de fora. Jo vaig passar molt, o sigui, vaig passar tot el procés des dels 12 fins als 17, tot de jo sola. I la veritat és que el problema era més l'autoestigma que jo tenia, no? Del que la societat m'havia dit que era l'anorèxia, i el no voler acceptar que jo tenia allò i no volia anar al metge i que em diguessin tens això i aquesta és la teva condemna, no? Per dir, perquè et diuen que és per sempre o ja ho he sentit.
Quins records tens d'aquells anys?
Bueno, són contradictoris. La veritat és que estic molt agraïda ara mateix, o sigui, ho veig com una etapa la més difícil de la meva vida, però també la millor, on he après moltíssim i bueno, he vist que es pot sortir de tot, almenys del que jo he viscut, i que si t'ajuden tot és més fàcil.
Tu, Aiden, quins sentiments tenies aleshores?
Jo sentia un buit molt profund. Jo sentia que la vida no tenia sentit i que si havíem de morir, que més donava morir-se en aquell moment, no? I clar, quan tens aquesta sensació, perds el sentit de la vida i és com, doncs acabo ja. Però realment, quan comences a parlar, quan comences a sanar, és quan veus que es pot sortir, comences a veure el sentit, comences a veure-li sentit a les coses, a sentir un altre cop l'alegria, una miqueta encara que sigui, no? I bueno, jo tinc aquesta etapa molt borrosa, per sort, perquè va ser molt dolenta, i ara estic molt agraït d'haver lluitat i d'haver pogut sortir d'allà.
Quin missatge dones a potser els oients que ara ens estan escoltant i que tenen doncs, aquestes idees suïcides que tu tenies fa anys, que volen potser acabar amb el patiment que senten, que s'autolesionen per poder controlar almenys el dolor físic? Què els hi dius?
És que és una cosa molt complicada, però jo sempre ho dic. Per mi parlar va ser el que em va curar. Parla amb la teva família, amb els teus amics, amb el metge de capçalera. Parla amb qui puguis, amb qui et sentis còmode, però parla. Parla perquè això és el que t'ajudarà a sortir.
Estàs d'acord?
Sí, la veritat és que sí. Quan un comunica el que sent i sobretot i els altres l'escolten, doncs és l'única manera de sortir-ne. Parlant, comunicant i veient que hi ha molta més gent que està passant pel mateix, que és molt més normal del que ens pensem i que, no sé, no estàs boig, no ets l'únic i no et moriràs amb això, que si tens ajuda i pots parlar-ne, doncs te'n pots sortir i pots tenir una vida totalment normal.
Heu tingut por d'una recaiguda, especialment en aquest darrer any de pandèmia, que està amb les restriccions, aïllament social...
Sí, clar, jo he hagut d'anar... Jo ara estic anant al psicòleg amb més regularitat, però bueno, són coses que passen, saps? O sigui, la recuperació no és parlo i em recupero, és un procés llarg i bueno, hi ha etapes i etapes, però... S'ha de continuar lluitant i hem de continuar, encara que no se'n tinguin ganes, doncs sortint i fent vida, perquè al final bueno, s'ha d'aprofitar el que tenim, que és la vida, no? Si no, perquè estem aquí.
Parlar-ne, no sé si durant aquest any de pandèmia la gent n'està parlant més dels seus problemes de salut mental. De fet, som al parc de la Ciutadella, sentim de fons els ocells, just davant d'un mur que diu «Jo tampoc estic bé». Què és aquest mur? Qui m'ho explica?
Bueno, és una mica la representació de la campanya. És una mica la contestació, venia per la contestació de lo típic, no? De com estàs? Sempre contestem,
bé.
Estic bé, tot bé. No, parem-nos a pensar, vull dir, al final tots tenim problemes. I al final molta gent, quan un problema no està justificat, doncs no, no tens dret a dir que estàs malament. No, encara que sigui per una tonteria, encara que a tu et sembli una tonteria o a la resta li sembli una tonteria, si tu estàs malament, parla, no passa res. Hi haurà molta més gent que estarà patint pel mateix que tu, pel mateix problema o per altres diferents. I el patiment és una cosa molt depenent de la persona. És molt diferent per cadascú.
És una campanya de l'associació Obertament. Aiden, creus que hauríem d'aprendre a respondre a la pregunta «Com estàs?» a dir «Jo tampoc no estic bé, no».
Sí, jo crec que és molt important, no? Perquè a més quan fas aquesta pregunta i tu respon «Hòstia, doncs mira, no estic bé, em passa això», l'altre et pot dir «Hòstia, doncs a mi també».
Jo tampoc.
O, a mi també em passa això, o m'ha passat, o mira, al meu amic també li passa, o la meva mare, o jo què sé, saps? I és com, connectes més amb l'altra persona també, ens obrim una mica més, que estem com... Estem molt connectats a les xarxes socials, però estem molt aïllats a nivell personal. Llavors jo crec que és molt important començar a respondre bé aquestes preguntes.
Si jo le digo diazepam, valium...
Fa uns dies al Congrés dels Diputats hi va haver un terrabastall quan una intervenció d'Iñigo Errejón, de Més País, que demanava més psicòlegs a l'atenció a la salut pública.
Porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo, lo estás pasando fatal, no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar.
Puede fer front a aquest creixement de casos de problemes de salut mental. Un diputat del PP li va dir «Vete al médico».
Va ser bastant absurd, la veritat. Jo vaig veure bastant fora de lloc i crec que no tenia res a veure, vull dir, no li veig el sentit. El que demanava era totalment lògic i necessari. I potser la persona que havia d'anar al metge era el que li va dir «Vete al médico», a treballar-se una mica, potser, no? I entendre una mica els altres i a veure el que realment necessita la societat.
Sí, però això recrea l'estigma, no?
Sí, una mica sí. Bueno, és una miqueta això de no voler parlar de les nostres emocions, el que diu l'Aiden, d'estar desconnectats de nosaltres mateixos i desconnectats de les persones que som i de les que tenim al costat. Per lo bo estem tots junts i tot molt bé i a l'Instagram tot és magnífic, però quan estem malament. I quan estem malament estem en el present i ho estem passant malament en aquell moment.
4 anys de felicitat intercalada.
Si se'n parles més obertament de salut mental, evitaríem suïcidis?
Jo crec que sí.
Sí.
Perquè en la majoria de persones que pensen en el suïcidi, jo crec que és perquè senten que no hi ha una altra sortida. O sigui, la persona que pensa en suïcidar-se és, el que vol és deixar de patir i la majoria se senten aïllades. I si es parlés de salut mental, es normalitzés, podries dir, hòstia, jo em sento així, i et dirien, hòstia, a mi em passa una cosa semblant o tal, i podries parlar i és una forma d'alliberament, és una forma de treure't una mica un pes de sobre, no?
I potser no arribaríem al límit, no?, de voler-nos suïcidar, si es poguéssim parlar de les coses del dia a dia i poguéssim parlar dels petits problemes que ens passen cada dia, no acumularíem tant malestar i la gent no acabaria pensant que l'única solució és suïcidar-se.
Quan estàs malament, com us afecta una notícia, per exemple, d'un suïcidi?
Bueno, jo és algú que... Sempre he pensat que es parla molt de la gent que intenta suïcidar-se, no?, o que ho han aconseguit, i la resta de la gent que ho ha pensat o ho han intentat i no ho han fet al final i s'han pogut recuperar i tenen una vida normal, no ho expliquen o no ho expliquem per por, per vergonya, no? Crec que se li hauria de donar més veu a la gent que ha pogut sortir-se'n que no pas a la que, per desgràcia, ho ha aconseguit.
Potser no som conscients que la salut mental pot afectar tothom.
Sí, la salut física, no sé, ens passa a tots, no? I quan algú té un càncer, la gent és com, ai, pobre, no sé què, haurem d'ajudar-lo, vinga, ànims, tal. En canvi, com que és... Jo no veig, no sé, crec que a la gent que tenim trastorns mentals se'ns demana moltes explicacions. Hem d'explicar el per què, no? I com va sortir, i per què, creus que això ha passat? I a una persona que té càncer no se li demana explicacions, no? No se li demana el diagnòstic, a veure, què és el que tens, no? No, s'està al seu costat, se l'escolta, se li dona ajuda, doncs és el mateix.
O sigui, tu encara ara, com a supervivent, et sents estigmatitzada?
Sí, 100%. Vull dir, jo abans només ho sabia la gent més propera, potser de la meva família, ara que he sortit com de l'armari de la salut mental, ara ho sap molta més gent, i la veritat és que no m'he trobat cap resposta així que em sembli desagradable, però bueno.
Sortir de l'armari de la salut mental, ho hauríem de fer tots.
Jo crec que sí, o sigui, és normalitzar al final, no? És el que ha dit l'Adriana, si, igual que es parla de, jo què sé, del càncer, d'un refredat fins i tot, una cama trencada, doncs mira, és el mateix, o sigui, no, jo què sé, pots dir, jo he passat una depressió, jo tinc ansietat, qualsevol cosa, o sigui, és una enfermedad més, és un trastorn més, i s'hauria de poder parlar tranquil·lament.
Potser si personatges famosos o coneguts ho expliquessin obertament, sortissin de l'armari i diguessin això tampoc estic bé...
Bueno, estaria bé que sortissin de l'armari, però llavors la resta hem d'estar preparats per no criticar-los, perquè és molt important poder parlar obertament, però també t'estàs mostrant molt vulnerable.
En traurem alguna cosa bona de la pandèmia respecte a la salut mental?
Molta més consciència, més cohesió de societat, potser, i que augmentin els recursos que hi ha a salut mental a la sanitat pública.
Jo espero que augmentin el nombre de psicòlegs que tenen per habitant perquè espero que encara que sigui arrel d'això podem anar millorant perquè la gent tingui atenció i es pugui anar recuperant.
Adriana i Aiden, moltes gràcies pel vostre testimoni a Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Gràcies,
bon dia.